Claro, y a Radio Vila-real no había de ser menos, y como que está en este momento es el foco del món, la familia real británica, per que ha faltat la reina. Avui tenim a Santi Cordells, ell va parlar-nos d'este fet i de la relació que té en nosaltres, no?
Sí, avui vaig a fer-vos una miqueta així de Jaime Peñafiel, Radio Vila-real. No? Falta el silló ese que li fiquen. I... Sí, tot bé, n'hi havia fotos per ahí de broma que estava ja fins i tot en la sopa, no? El tema de la reina. Però a veure, és que justament de tots els temes que tractem així, Carles III, el rei del Regne Unit, d'Irlanda, ell ha estat a Vila-real. I ha estat a Vila-real, va ser el 2001, un 11 de maig. Ens va visitar Vila-real. I va ser de la mà, evidentment, de Porcelanosa, que de fet ha sigut un dels anfitrions ara, dels anfitrions no, és a dir, que ha enviat condolències a la mort d'Isabel II per aquesta relació que n'hi ha entre Vila-real i la Casa Reial Britànica. Gràcies a la nostra empresa insígnia, no? I bé, i sa visita, doncs, va ser molt comentada, va eixir en tots els mitjans. Va estar o se va preparar les naus industrials per a l'ocasió, vull dir que el que ara és el rei del Regne Unit, Anglaterra i Irlanda, doncs va estar així a la nostra ciutat,
a la nostra dels països localitat. De la Commonwealth, que serà també.
Efectivament.
A més, ens apuntaven que està convidada, no, l'empresa.
Sí, perquè la relació es veu que és bastant estreta, perquè n'hi ha una fundació, que és la Fundació Príncep de Gales, que és el que el títol que ell ostentava abans de convertir-se en rei, a la mort d'Isabel II, i ell, clar, evidentment és el president, se va fer una reforma, i en motiu una reforma de l'edifici que alberga aquesta entitat, que és una entitat benèfica, i la nostra empresa Porcelanosa doncs, va participar en esa fundació, no? I bé, amb motiu de la visita se van fer una rèplica de l'Alhambra de Granada, que també té el seu motiu, perquè sabeu que Francesc Tàrrega doncs va fer aquesta composició de Sueños de l'Alhambra,
sí.
I que per tant la ciutat té molta relació en tot, no? Tot està d'alguna manera relacionat. El senyor Soriano es veu que va convidar al rei Carles III d'Anglaterra abans de faltar. Va faltar al desembre, i a l'any següent doncs ja va ser la viuda i les filles les que van rebre el que en aquell moment era el príncep de Gales, no? Curiositats, diuen que el van convidar a un esmorzar i ell va beure una miqueta de suc de taronja i un trosset de pernil, diuen. N'hi havia molt més preparat, evidentment, però ell va fer... Suposa que també ens va deleitar d'una cosa que seria curiosa de comentar, perquè recordem que la princesa de la Casa Reial Espanyola està a Gales, no?, educant-se, perquè l'educació britànica sempre s'ha considerat més que exquisita, no? Diuen que li van preparar una sèrie de menjar típic de la seva terra, que va demanar corder d'Anglaterra, però que en aquell moment no se podia per el que s'anomenava la febre aftosa. Però també és curiós que demanarà corder en el poble de la Xulla, ara que és declarada de
interès
turístic autonòmic o provincial, no? Van estar per descomptada ahí en la cita Sofia Loren, Isabel Presley, n'hi havia una tanca abans d'arribar a la fàbrica per a la gent que va acudir molta, no? Que va contemplar el moment, no? També una altra curiositat és que se van acabar els smoking de lloguer per a la gent que participava, que havia de dur smoking, per allò del protocol, el protocol és important, jo sempre ho dic.
Ixa notícia és una notícia d'estes que quasi te fan plorar. Se van acabar els smokings de lloguer.
Sí, sí, sí. perquè és que el protocol és important. Així a l'Ajuntament tenim un servei de protocol, jo sempre dic que és important, entre cometes, si em permeteu l'expressió, per a no fer el patxaques, però clar, el protocol al final és educació, no? I en els britànics doncs s'ha de tindre molt en compte, no? Això del que és l'educació. De fet, el rei Carles III, si vols que entrem una miqueta en matèria, doncs des del punt de vista de l'educació, a mi una de les coses que m'he cridat l'atenció és que ell se va educar també en una escola de Gales, que és el col·legi Aberystwyth, no sé si ho pronuncia bé, perquè el meu galès és inexistent, no? Anava a dir precari, no? I la princesa està en l'Atlantic College. Jo tinc una amiga de Gales, que algun dia vos la portaré, ella era filla d'un pastor evangèlic de Castelló, i el pastor evangèlic va acabar el seu servei així a Castelló per anar a una església de Gales de parla galesa. Ho dic perquè es veu que el rei Carles III
sí.
va ser el primer monarca britànic que es va dedicar a aprendre galès, eh? Vull dir, perquè ells també tenen les seues llengües autonòmiques, que serien
claro.
el galès del País de Gales i l'escocès. També està l'irlandès, però com sabeu, la part d'Irlanda del Nord encara pertany a, diguem, al Regne Unit, però el sud és república, no. Jo he estat diverses vegades també a Escòcia, al Parlament. Una curiositat també que recorde és que a l'entrada no te podies fer fotos perquè n'hi havia una foto de la reina Isabel II. I encara que Escòcia ha estat en un procés independentista fa poc, no?
Ja, però, i sin embargo, però les cues que se formen i lo que diferenciaven molt el que era esa figura lo que era la independència de lo que era la figura de la reina.
Això anava a dir-te, perquè de fet, i això és una curiositat que des del nostre punt de vista potser és estrany, hi ha independentistes escocesos que no volen separar-se de la casa reial britànica.
Que per aquesta part dels espanyols això és impensable, eh?
És impensable en la nostra cosmovisió, no? L'altesa reial, Isabel II, és reina de molts països del món. Ara recorde, per exemple, països tan llunyans com Tuvalu, enmig del Pacífic,
sí.
Austràlia o el
sí.
Canadà,
sí. Sí.
Que són països plenament independents, però que el seu cap d'estat o el seu representant és la casa reial
britànica. Els que formen la Commonwealth, no?
Perdó?
Els que formen la Commonwealth.
Els que formen la Commonwealth, efectivament. I per tant, és una forma d'entendre el món que per a nosaltres pot ser
sí,
és una miqueta...
Però és que tinguem que posicionar-nos sempre en algo en concret. El que passa que la tenen més com a cap d'estat, com que li donen més una dona que sí que decidís. Diuen que li costava molt acceptar al millor que, pues, no sé, signar algo per por a que n'hi haguera un conflicte. Sempre ha tingut una visió
sí,
del món...
Jo crec que les dues cases reials, la casa reial espanyola i la casa reial britànica, sempre s'han emmirallat, sobretot la casa reial espanyola, en la britànica.
Sí.
Sempre l'han vist una miqueta com a reflex,
sí.
perquè en les qüestions polítiques sempre Isabel II evitava, com acabes de dir, opinar almenys públicament, no? Perquè diguem que no era la seva funció era més bé representativa. Però és una casa reial també que ha sobreviscut perquè en la Revolució Francesa, que sabem com va acabar la casa reial de França,
sí.
en canvi la casa reial britànica ha sabut sobreviure als temps adaptant-se, posant-se al dia, no? Suposa que també en aquesta representativitat està... és fonamental el tema de la religió. Havia parlat abans del pastor que coneixia,
sí.
perquè és curiós que també són el primer representant de l'Església d'Anglaterra. Ells ho diuen així, l'Església d'Anglaterra, perquè ens entenguem, l'Església anglicana, no? I l'Església anglicana també té una relació en la Casa Reial Britànica, doncs jo diria com de simbiosi, no? Perquè és el primer cap, no? I com a primer cap, doncs, certes coses que han passat, els divorcis,
sí,
que sabem que han sigut molt comentats en la Casa Reial Britànica els últims anys, doncs l'Església Anglicana ha participat, no? L'abadia de Westminster, que és on s'han fet diversos casaments reials importantíssims. Mira, n'hi ha una cosa que no podem defugir, que és el casament en Lady Di, no? En l'any 1981, de Carles III, on va ser convidat Joan Carles I, però ell no va participar de la boda, no va anar. I saps quin va ser el motiu?
No.
Que és que abans d'entrar així parlàvem d'això, parlàvem de Gibraltar, que la parella de nuvis, Lady Diana Spencer i Carles, doncs feien una escala a Gibraltar. I com n'hi ha este conflicte ja de segles, no? En el tema de Gibraltar entre Espanya i Anglaterra, doncs en aquell moment sembla ser que va ser el motiu que Joan Carles I declinara la invitació. Lady Di, sí. Per cert, que sempre diuen que és la reina dels cors dels anglesos,
sí, sí.
L'altre dia posaven esta imatge de les flors a la mort de Lady Di, que era immensa, era una catifa, una alfombra immensa de flors, perquè era la reina dels cors d'Anglaterra, no? Lady Di. Ella era mestra en una escola bressol.
Sí.
Ara que jo penso a les meues xiquetes menudes, no?
Sí.
Es dedicava a això abans de... I això que era també filla del conte de Spencer, vull dir que era una...
Una noble, no?
Pertanyia, era aristòcrata també, no? Bé, ella se convertís en la princesa de Gales al casar-se en Carles, en el que ja és ara Carles III, i és curiós perquè va haver una època que fins i tot moltes dones d'ací, del poble de Vila-real, imitaven el seu pentinat.
Jo crec que va ser a tot arreu del món. Ella va marcar tendència...
Sí,
i totes
sí, sí.
En el fons volien o tenien dins una Lady Di que va aflorar quan la van conèixer, no?
Després ja a finals dels anys 80 i principis dels anys 90 va ser quan se va fer una maqueta malbé, no? La relació entre Carles i el rei Carles.
Bueno, quan ho vam saber.
I Lady Di, quan ho vam saber, perquè diuen que aquella relació...
Venia de lluny, no?
Venia de lluny, en Camilla Parker, no? Ells van tindre dos fills, ja sabeu, que eren el príncep Guillem i el príncep Enric, William i Harry, i va ser en l'any 97... ja divorciada del seu home quan va faltar en aquell accident que va eixir en totes les notícies del món, no? Després, evidentment, va estar també l'Església d'Anglaterra pel mig entre la conveniència de si s'havia de casar o no, i total que al final se va casar pel jutjat en Camilla, que ja l'acompanyava en molts actes oficials.
Ja. Sí. Finalment l'han reconeguda, com a reina consorte.
Sí, sí, vull dir, reconeguda, jo crec que fins i tot abans de l'any 2005, que va ser quan es va casar, no? I va rebre, per cert, el títol de duquesa de Cornualla, que és un comtat que n'hi ha a la punteta esquerra de baix d'Anglaterra, els que vos situeu una miqueta, no?, en tot això. És curiós, perquè jo recordava una... El nostre cardenal Tarancón,
sí,
en plena transició, ell va fer un discurs sobre com havia de ser el regne, quan parlava una miqueta del regne d'Espanya, no? Però si vols que el posem un moment...
Sí, se sent en el micro.
En el micro, al cardenal Tarancón, en els seus desitjos sobre el que havia de ser el regne, això ho dia ell en plena transició, a l'any 1975, en la coronació de Joan Carles I. El posem.
Que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo sacuda. Que ninguna forma de opresión esclavice a nadie. Que todos conozcan y compartan la libre alegría de vivir. Que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley. Que sea el vuestro un reino de amor, donde la fraternidad sea la respiración de las almas. Fraternidad que acoja las diferencias y respetándolas, las pongas todas al servicio de la comunidad. Y que sobre todo, sea el vuestro un reino de auténtica paz. Una paz libre y justa, una paz ancha y fecunda. Una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos y como hijos de Dios.
És que el cardenal Tarancón te posa la pell així de gallina quan sents aquestes sí, paraules en plena transició.
A
no
més,
sé.
En el vídeo es veu un Joan Carles I i una reina Sofia molt jovens, els sí. dos, que no es menegen per a res, quasi ni pestanegen, ella en la teja i mantilla, i era, tu imagina del moment que era, i dient-los això, cuidado que pareixia que estava renyint-los, eh?
Sí, sí, de fet, en aquell moment en la transició, ja sabeu que el cardenal Tarancón, n'hi havia gent que, del règim de Franco, que no li tenia massa simpatia, jo crec que precisament perquè era un home molt espiritual. La coronació va ser el 27 de novembre de 1975. Jo crec que aquestes paraules del cardenal Tarancón es valdrien com a desig, no? D'esta ciutat que ha visitat tot un rei com Carles III per al seu regnat, no? Siguem monàrquics o republicans, el que siga el seu regne, que siga com va dir el cardenal Tarancón, no? Una miqueta, jo penso.
Sí, no sé jo si perquè clar, és que com aquell vent tan major, peix que digues que siga, clar, tu veies als reixos emèrits en aquell moment, en aquesta joventut, que dia això i clar, t'ho creies, però clar, és que aquestes persones ja són tan majors que dius, tenen un largo i pròspero reinado.
Sí, però bé, quan dius això de major, pensa també en Isabel II, que bé, ha sigut precisament famosa perquè ha estat molts anys.
Claro, perquè era molt longeva, però quasi tot el món pensàvem que saltaria a Carles III.
La monarca més longeva de la història britànica. Se veu que va haver un senyor que va fer la predicció del dia exacte en el que anava a morir la reina Isabel II d'Anglaterra i li van eliminar el Twitter perquè havia fet una predicció de Carles III. Ara has dit que era molt major i tot això, no? Però sí, pensàvem que saltaria directament al fill de Carles, no? A William.
Almenys és el que pensàvem tots.
William,
el nom era Elisabet Alexandra Mary i va néixer en 1926.
Sí. Batejada, com he dit, en la religió anglicana, a la capella del Palau de Buckingham, que se va destruir a la Segona Guerra Mundial. Elisabet en honor de sa mare. Alexandra per la mare de Jordi King, que era la seva besàvia paterna i que s'havia mort uns pocs mesos abans. I Mary, Maria, per la seva àvia paterna. Això de ficar més d'un nom en el nom de bateig, així també era molt habitual.
Home,
perquè si busqueu...
El primer net del rei, el pobre Froilán, i se'ls van portar tots.
Se'ls van portar tots, de tota la col·lecció de noms per un motiu o l'altre, no? Sí, bé, jo crec que Isabel II, doncs, per exemple, també hi ha un episodi, no?, que durant la guerra, doncs, el nacionalisme galès va créixer molt, no?, i ella, doncs, els va enviar com una espècie de... d'estima, no? Vull dir, sempre aquest títol de príncep de Gales doncs va molt lligat a aquesta manera d'entendre les coses d'Isabel II, no?
Com seria aquest orden de successió? És dir, si està en aquest cas sí. És Carles...
A veure, el primer seria el príncep Guillem, després de Carles, no? Després serien els tres fills del príncep Guillem, que serien George, i els altres dos no me'n recordo.
Bueno,
i els tres fills en ordre, no?
Sí.
I després seria el seu germà, encara que no ho sé, perquè ha renunciat
als seus drets. Clar, ell no va anar vestit, o sigui, ell anava vestit de carrer, no anava vestit en uniforme oficial. Ni ell, ni un dels fills de la reina.
Però Harry, que és el quin en la successió, que per cert es va eliminar, crec que en els anys 2000, no fa tant, allò de que preferentment ha de ser un nom el que hereta la
sí,
corona.
Sí, sí.
Això nosaltres no ho hem eliminat, crec que està en
sí,
la Constitució.
Bueno, en aquest cas, nosaltres sí que és veritat que és, sí que tenim una dona succeint a Felipe.
Sí, sí, però perquè no té... Vull dir,
vale. Clar, perquè no hi ha un...
No n'hi hauria necessitat de canviar
la llei.
Si hi
hagués un tercer fill, home, igual se canvia, no?
Però ells ho van canviar, sí. Ho van canviar fa uns anys. Després de Harry ja serien els seus fills. Jo és que crec que Harry...
és que hem de deixar-lo, queden 5 minuts i tinc les notícies a punt d'entrar.
Perfecte.
Ha estat un repàs molt divertit, eh? Moltes gràcies, Santi.
A vosaltres.
Hasta la pròxima. Anem a les notícies.